Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Esperem que us hagi provat l'estiu i que aquesta temporada no sigui tan accidentada com l'anterior i que ens puguem tornar a retrobar cada mes amb tots vosaltres. Aquest setembre s'inicia el curs escolar i els alumnes tornen a les aules. Com es presenta aquest inici de curs? Quines precaucions cal prendre? I amb quins ànims comencen els docents? En parlarem avui amb els nostres convidats i les convidades.
Bona part dels països del nostre entorn iniciaran el curs 2020-2021 en un context de normalitat. Les darreres dades d'evolució de la pandèmia i del baix índex de contagi dels infants i joves que ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut ho justifiquen. Tot i això, caldrà adoptar una actitud de prudència i introduir les mesures de seguretat sanitària que puguin correspondre. Amb aquest paràgraf s'introdueixen les instruccions per als centres educatius de Catalunya. Suposem que aquest inici de curs no serà gens fàcil per als alumnes i per als docents. Tothom haurà de canviar hàbits i caldrà la complicitat de les famílies. Cal saber quines són les directrius que han rebut des de l'administració els equips docents i com s'han pogut adequar cada centre, què s'ha de prioritzar, què fer en cas de contagis. Es presenten molts interrogants que hauran d'anar resolent els equips docents seguint les directrius. Realment no és feina fàcil, però cal assumir que estem en un temps d'incerteses i tots hi hem de posar el nostre gra de sorra per fer que les situacions que es plantegin siguin més fàcils de gestionar i es puguin resoldre satisfactòriament.
Per parlar de tot això, hem convidat el director de l'Escola Antoni Vilanova de Falset, el Jordi Valero, la Magda Velasco, directora de l'Institut Priorat, Judit Vall, directora de l'ESER Montsant Serra de Prades i de l'Escola Garbí de Poboleda. Donat que per qüestions de seguretat només poden haver-hi 3 persones a l'estudi, farem el programa amb el Jordi Valero present a l'estudi i la Magda i la Judit les tindrem al telèfon. Bon dia, Magda.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia, Judit.
Molt bon dia a tothom.
I bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
A veure, heu rebut ja les directrius clares del departament per iniciar el nou curs o cada centre s'ha hagut d'espavilar una mica? Qui vol començar?
Que comença el Jordi, que està allí amb vosaltres.
D'acord, doncs si aquest és el protocol, estem en temps de protocols i reglaments. Hem rebut instruccions, sí, les estem rebent i, de fet, tenim una allau d'instruccions. I també tenim una allau de sobreexposició mediàtica, penso, com que a l'estiu tampoc genera masses notícies, l'escola ha estat molt l'objecte de com s'havia de fer l'entrada, perquè és un tema molt important. Sobretot és un tema important perquè tornem a fer escola i tornem a obrir les portes d'instituts i d'escoles de primària i d'infantil. Llavors sí que tenim unes instruccions, el que passa que és una situació molt dinàmica. Les orientacions canvien, els usos de les mascaretes són relatius, depèn de la situació epidemiològica, per exemple, així com altres coses. Sí que hi ha unes directrius clares, o almenys, si més no, uns criteris conceptuals clars. Els grups estables, la separació i tendir a la interrelació més baixa entre membres dels diferents grups, etc. O sigui, mantenir aquestes separacions al menjador o als patis i fer que aquests grups estables siguin el nucli de les mesures de protecció, juntament amb les que ja fem habitualment, que és neteja de mans i distància i mascareta. Però aquestes serien... I després els protocols d'actuació en cas de que hi haguessin casos o es presentés alguna situació d'aquestes, de contagi.
D'aquestes directrius que ens parlaves ara, Jordi, d'aquest allau d'informacions, Judit, ens vols comentar una miqueta quins serien els trets principals o més destacables d'aquestes directrius? I si vols, després tu, Magda, també pots afegir els trets diferencials en quant a un centre de secundària.
Vale. Sí, i tant. Bé, nosaltres, tal com comenta el Jordi, la intenció del departament és que estiguem molt ben informats amb aquestes directrius i han estat fent videoconferències, reunions amb equips directius, formacions amb mestres. Per tant, cada dia, tal com diu el Jordi, anem rebent noves informacions que potser també tenim la sensació de no acabar de tancar mai, no?, un protocol establert, perquè és que cada dia hem d'anar renovant. Però bé, la situació és el que porta ara, no?, a fer canvis diaris degut a la situació i bé, doncs ens anem adaptant i reconvertint, doncs, cada dia aquests nous protocols. Bé, bàsicament el que el departament ens diu és que l'escola, jo parlaré ara d'infantil i primària perquè és el que més domino, no?, el meu centre, després la Magda, doncs, ja aclarirà una mica més tema secundària. La prioritat és que hi hagin grups estables, vale? Grups de convivència estables. O sigui, que els grups d'alumnes s'organitzin d'una forma estable perquè, doncs, el mínim de mestres intervinguin, en el cas que hi hagués un cas es pogués, doncs, aïllar aquest grup i llavors això no afectés a tot el centre, perquè la prioritat és mantenir les escoles obertes. Jo amb això hi estic molt d'acord, perquè clar, nosaltres som un servei públic, no? I entenc perfectament que si els pares han d'anar a treballar, doncs clar, els alumnes han de poder anar a l'escola. Per tant, s'ha de garantir aquesta estabilitat i aquesta traçabilitat que farà, doncs, en el cas de que surti un cas, doncs es pugui, doncs, ràpidament reconduir aquesta situació. Bé, tenim protocols també, no?, en el cas de que hi hagi un alumne amb sospites, no?, de símptomes de Covid, que nosaltres l'hem d'aïllar, li hem de posar la mascareta, llavors s'ha de contactar amb la família, es contactarà amb el CAP. Vull dir, bueno, hi ha tota una sèrie de protocols molt ben organitzats. Més sistemes o barreres, no?, que diuen ells de protecció. El tema de la higiene de mans és un tema bàsic i fonamental i fins i tot les instruccions diuen que com a mínim s'han de rentar 5 vegades al dia les mans, a més de que podem utilitzar el gel hidroalcohòlic. Per tant, el tema de la higiene és bàsic i fonamental. El tema de la distància també és un tema molt complex amb alumnes tan petits, com per exemple jo soc tutora d'infantil i això els mestres potser és el que veiem més complicat, no?, que els nens puguin mantenir certa distància. Bé, per tal de garantir aquesta distància, doncs hem hagut d'organitzar molt bé horaris, hem hagut de fer torns de pati, torns d'accés als lavabos. Per exemple, en la nostra casa poblada només tenim un sol lavabo. Doncs clar, hem hagut d'organitzar molt bé, doncs ara anirà aquest grup i després anirà l'altre. Vull dir, bé, tot això ha suposat, no, als centres una reorganització, doncs, molt, molt, molt gran i molt específica. Més cosetes, l'ús de mascaretes. Pels mestres és obligatòria, tothom portarà mascareta. I pels alumnes, en casos d'entrades, sortides, en activitats que siguin complementàries i compartides entre aquests grups que dèiem estables. I, de moment, a dins de les aules ens han informat de que no cal que els alumnes portin mascareta. Això sí, sempre pendents de la situació de la nostra regió sanitària, no? Si el nostre cap de referència, no?, o la regió sanitària des de Salut ens informen de que hi ha un alt risc, llavors sí que hauran de prendre mesures, doncs, cada vegada, doncs, més estrictes. Vull dir que bé, comencem amb aquest pla de barreres, de que ens diuen de que com més barreres posem, doncs més evitarem el contagi, d'acord? Com una altra també que se m'acut ara, no?, pensant, perquè ja et dic, són moltíssimes, és el tema de la ventilació. Mm. També ens recomanen que tinguem les classes molt ventilades durant tot el dia, que es desinfectin molt bé els espais, que tot el que puguem fer a l'aire lliure, que això penso que nosaltres és una gran sort. Per exemple, en el cas de Poboleda, tenim un entorn privilegiat que per nosaltres serà fàcil. Penso, no?, en centres de Barcelona, de Tarragona, que estan al mig d'una ciutat, ostres, poder sortir a l'aire lliure amb aquest volum de nens, ho tenen molt més complicat. Per tant, en aquest sentit, jo em sento afortunada de treballar a l'escola rural perquè penso que totes aquestes mesures ho tenim més assumible i més fàcil, no?, de garantir. Per tant, bàsicament, totes aquestes mesures el que pretenen és ser una escola segura perquè sigui un espai en què els nens puguin gaudir, puguin aprendre i puguin estar segurs i les famílies portin els nens amb confiança, no?, que és el que hem de garantir sempre, la seguretat i el benestar de tot l'alumnat i tot el personal i, en definitiva, de tota la comunitat educativa. No sé, Jordi, si em vols afegir alguna, he anat dient així una mica per sobre, perquè, clar, dic, a gent hi podríem estar dies, no?
No, jo em pregunto si, per exemple, una de les directrius és de que hi hagi com menys contacte millor i canvis dins el grup estable, el tema dels especialistes continuarà igual o hi haurà alguna reducció o com se soluciona?
Sí, nosaltres que som una zera, aquest tema, no?, hem estat molt pendent, perquè clar, en un principi el que pretenien és que els especialistes no poguessin itinerar, no?, per totes les escoles, perquè clar, deien, no?, evitar que hi pugui haver, no?, propagació entre escoles. Clar, això és inviable, perquè nosaltres a l'ESER només tenim un especialista d'anglès i aquest especialista d'anglès ha de poder garantir la seva àrea a totes les escoles, no? Mm. Per tant, s'aprendran mesures com la mascareta, la distància de seguretat, vull dir, però pensem que amb aquestes mesures els mestres poden assistir. Per tant, totes les escoles tindran els seus especialistes, d'acord? I bé, es tindrà molta precaució, no? I extremarem més les mesures, perquè òbviament som mestres davant a les diferents escoles, però aquesta atenció educativa per part dels especialistes hi serà com hi ha sigut fins ara.
Si nosaltres, que som un centre més gran, hem hagut de limitar el nombre de grups que té cada especialista.
Yeah.
Això ha fet que algunes especialitats, el titular només s'ocuparà d'un màxim de 8 aules, perquè això vèiem que era el límit que també les directrius ens indicaven, i els altres cursos en tenim 18 d'aules, doncs això, no totes les especialitats es fan a totes les aules, però doncs alguns membres del claustre que tenen una altra especialitat però tenen capacitat per fer alguna d'aquestes matèries, doncs la faran, perquè hem hagut de fraccionar aquesta presència per limitar-la.
I a l'institut, Magda?
Bueno, l'institut, les instruccions són pràcticament les mateixes per primària i per secundària. Pot ser que, bueno, el canvi més important sigui el tema de la mascareta, perquè per nosaltres sí que és obligatòria sempre, per als nens, vull dir. És a dir, ells han de pujar a l'autobús i amb la mascareta, han de transitar per l'institut en mascareta i en les classes, en principi, també han de portar mascareta. Aleshores, són les instruccions bastant, bastant paregudes en quant a la higiene, en quant a la distància, en quant a intentar mantindre grups estables. El que passa és que en secundària el tema dels grups estables és una miqueta més complicat perquè, clar, se suposa que tots som especialistes. Aleshores, nosaltres ja fa temps que en primer de l'ESO treballem d'una forma diferent, perquè no treballem per matèries, sinó que treballem per àrees, i això ha fet que l'equip docent sigui més reduït. Este any volíem començar en segon, hem començat en segon, i bueno, així hem aconseguit reduir molt els profes que entren. Ara, en segon cicle de secundària, és ara per ara bastant inviable, i en batxillerat, evidentment, encara més. De tota manera, jo trobo, per el que han dit els meus companys, des de llavors instruccions, estem requete instruïts. Una altra cosa no. Instruccions, aclariments de les primeres instruccions, aclariments de les segones instruccions, és a dir, tots els dies rebem algun tipus de notificació, de videoconferència, de com gestionar el Covid, de veritat, s'estem fent expertos en el tema. I malgrat tota aquesta formació, pues pense que el tema de la ràtio no s'ha tractat des del departament com se hauria d'haver tractat. És a dir, és veritat que els punts d'higiene, de distància, de mascareta, són superimportants, però el tema de les ràtios també són molt importants. Clar. Quan menys nens, evidentment, menys contagis han d'haver.
En quants alumnes han fixat els màxims, perdona, Magda?
No, els màxims són exactament els mateixos que teníem abans. És a dir, a nosaltres no ens han donat res a nivell de professorat. Tenim la mateixa ràtio que teníem l'any passat. El que passa és que nosaltres hem buscat la vida, hem robat hores de tot arreu i hem aconseguit crear un grup més a tercer de l'ESO, però no ha sigut perquè ens hagin donat més professors. Entonces, això és un tema pendent per banda del departament. Clar, suposa contractar més professors. I això com que se ve que no estan tampoc per la labor de contractar molts més professors.
I llavors, Magda, la mitjana d'alumnes per aula?
Pues hem aconseguit que no puja de 23-24, ¿vale? Que està bé. Està. És a dir, no és una ràtio mega alta. Uh-huh. Estic parlant de l'ESO, eh?
Sí.
En batxillerat la tenim a més de 30, que conste. Però l'ESO, que és... No és el més preocupant, però bueno, és on el departament sempre fa més... No sé, li dona com a més importància el tema de la ràtio amb els grups d'ESO. Uh-huh. Bueno, perquè hem tingut este grup de tercer de mes, entonces hem pogut reduir bastant el número de...
Llavors heu hagut d'habilitar un altre espai per fer d'aula o això ja ho teníeu Hi havia una aula ja.
No, nosaltres hem tingut que fer desaparèixer alguna aula específica. Per exemple, ens hem quedat sense biblioteca. La biblioteca s'ha transformat en una aula, perquè és que si no els nanos no ens cabien, però de cap de les maneres. L'aula de música deixa de ser aula de música, se converteix en una aula normal, i un laboratori que tenim de geologia, que també és una aula molt gran, pues ara també se converteix en una aula normal, perquè, clar, no tenim problemes d'espai.
Però
bueno.
I aquí a l'Antoni Vilanova també heu hagut de fer alguna reestructuració d'espai o hi han anat cabent?
No, de fet hi cabem perquè no hem ampliat grups, ens hem mantingut amb els grups que teníem, perquè és cert, les ràtios no s'han modificat i per tant tenim un nivell que podríem fer un sol grup i, anem, i en fem dos, el desdoblem perquè està al límit de la ràtio, que són 25 alumnes, llavors això també de la mateixa manera que ho ha fet l'institut, és a dir, amb els recursos que tens, doncs dediques això hores de reforç o desdoblaments a poder fer aquest grup. Però pel que fa als espais que em preguntaves, doncs això, no hem necessitat, el que sí que hem acordat el criteri d'utilitzar al màxim l'espai extern, vull dir, tot allò, si podem fer sessions a l'aire lliure, les farem, clar, no podem sortir totes les aules, però sí que les farem, i aquelles aules específiques com música o la de plàstica o informàtica tenen un protocol de neteja si s'utilitzen, i si no és l'especialista que es desplaçarà a l'aula del grup, de cada grup classe, per fer l'especialitat.
Nosaltres, si em permeteu fer aquí un apunt, en tema d'escoles, no, que tenim a l'ESER, per exemple, a Pou Boleda, aquest curs serem 25 alumnes. En un principi, la ràtio que marcava el departament eren de 25, ara l'han reduït a 20, però bé, veieu que potser nosaltres, més que tema ràtios, potser no ens afecta tant, sí que això ens interfereix molt amb el tema pedagògic. Perquè, clar, nosaltres això, el fet que siguin 20 alumnes per grup, ens ha provocat haver de separar, no, els alumnes de infantil dels de primària. I, clar, això trenca totalment la línia d'escola que tenim, perquè precisament a Poboleda, doncs, cada dia al matí fem assemblea amb tots els alumnes des de P3 a 6 de primària, fem moltes activitats compartides, i, clar, totes aquestes mesures el que hem fet ha sigut una miqueta el projecte educatiu que hi havia i el projecte de direcció, no?, que portàvem endavant, la renovació pedagògica. Tenim una mica la sensació de que hem anat una miqueta enrere, no?, de que tornem a separar grups classe, a que no podem compartir, doncs, segons quines activitats tots junts, no? Si s'ha de fer, s'ha de fer mascareta, en distància, per exemple, uns padrins de lectura, no? Una activitat tan bonica com que els grans llegeixen als petits, no? Fas parelles i un gran s'encarrega d'un nen de P3, no? I li llegeix contes, o un de P4, clar, això no serà possible el curs que ve, perquè ens trobem que, clar, fer una lectura d'un conte amb una distància d'un metre i mig, amb una mascareta, vull dir, no té sentit, no?, pedagògicament, i ens hem hagut, no sé si, de carregar, no?, entre cometes, moltes activitats precisament enriquidores i boniques de l'escola rural, que això ho haurem de reconduir d'una altra manera, o simplement amb els mestres vam dir, farem un kit-kat, no? I quan puguem, doncs tot això ho recuperarem, perquè realment és el que dona valor a l'escola rural. I ara, doncs, aquest tipus d'agrupament, et dic, a nivell pedagògic, és potser el que ens ha fet més mal a les escoles petites. Montse, suposo que amb això estaràs d'acord.
Sí que estic d'acord. Ens tocarà adaptar-nos una mica, no?, i intentar que alguna d'aquestes activitats es puguem dur a terme aprofitant exteriors, també, com deia el Jordi.
Les afectacions, per això, no depenen de la mida. Petites o grans, totes en el nostre projecte pedagògic ens hem vist alterats. Nosaltres, per exemple, l'Antoni Vilanova, hem hagut de modificar l'horari. Érem escola que fèiem sisena hora, de manera voluntària, i aquest curs amb els recursos que hi ha hem anat a fer l'ordinari de 25 hores més una ampliació de CEP, que sí que el farem tots els alumnes, però en tot cas això, hi ha moltes rutines, o, bueno, rutines en el sentit de moments pedagògics que teníem ja molt adquirits i molt instal·lats, com aquest dels padrins lectors que deies, que ens hem hagut d'arribar, o no ho haurem de fer, d'una altra manera. Potser fem epístoles, potser fem escriptura i cada padrí es relaciona amb el seu fillol, doncs, d'aquesta manera, haurem de buscar alternatives perquè volem mantenir aquesta interrelació entre els alumnes, que és el que la filosofia del grup estable afecta, diguem-ne, afecta de manera més important, no? Nosaltres fèiem tallers interclasse, doncs no haurem de fer, o no en podrem fer, haurem de fer un altre tipus de d'activitats.
Sí, sí.
I el preu pedagògic, no? Realment ho haurem de pagar, això, no? Realment.
Bé, és una situació que ha de ser provisional, entenem.
Sí, exacte. Tenim la mateixa mentalitat, de que tan bon punt tot això es pugui normalitzar una mica, recuperar totes aquestes activitats.
I en cas de que hi hagi algun cas d'alguna persona simptomàtica, hi ha un protocol establert o cada centre s'ho ha d'organitzar?
Hi ha un protocol, s'ha d'aïllar, s'ha de comunicar, llavors hi ha també la intervenció dels referents de salut de cada CAP perquè ens donaran les instruccions precises d'aïllament o de quarantena d'aquell grup i llavors això s'haurà de comunicar a les famílies, etc. Això sí que hi ha. Sí, està bastant definit aquest protocol d'intervenció.
Nosaltres, nosaltres en l'institut tenim un gestor o algo paregut Covid. No sé
gestor
si
Covid,
també...
sí.
Sí, exacte, és el que et referia ara. Digues, Magda.
Sí. No, res, que precisament ara estem fent formació, tots els equips directius, els claustres, per veure com actuar en determinats casos. Aleshores, doncs, ha sorgit la idea de tindre un referent en cada centre, que seria la persona que se responsabilitzaria en determinat cas, igual que direcció, de ficar en contacte pues, a alguna persona de salut, amb la persona malalta, amb la família, i de gestionar tot el protocol i tots els casos.
I en el cas de que sorgeixi un cas positiu, ja sigui amb personal docent o amb alumnes, en el cas de les escoles que teniu més d'un grup estable o d'un grup estanc, que en diuen ara, quin és el moment de decidir tancar aquell grup o tancar-ne més d'un? O...
Primer hi ha una resposta davant dels símptomes. I llavors, en funció de les proves que es facin i quan ja està detectat el positiu, diguem-ne, ja segur, llavors s'aplicaria la quarantena d'aquell grup.
O sigui, únicament del grup estable.
En principi, sí.
I això inclou el seu mestre referent.
En principi, hauria de ser així, sí.
En canvi, els mestres especialistes, no. Aquests que hi entren poc...
En el cas de que hi hagi la quarantena, és això, en definitiva, el principal és el grup i el tutor, i després... l'afectació d'especialistes hauríem de determinar-la des de salut, a veure si...
El temps que han passat o no?
Sí.
Sí, sí. El de salut, en principi, és el que ha de gestionar o el que ha d'averiguar qui són els professors que hagin tingut una relació més propera amb la persona infectada. Perquè, clar, en el nostre cas, per exemple, en secundària passen bastants professors per les aules. ¿Vale? Estem parlant d'un mínim de 7 o 8 professors. Aleshores, clar, si tots els professors s'han d'aïllar, tindríem un problemón, evidentment.
Sí, sí.
Ja m'he dit, tu, Agnès, estaríem tots confinats, cadascú perquè ha tingut un contacte pues, amb algun professor. Aleshores, bueno, ja van dir que no, que se gestionaria d'aquella forma, que únicament el professor que haguera tingut més contacte, que no sé molt bé com ho farà, perquè realment el contacte d'un professor i d'un altre amb un alumne més o menys és el mateix. És a dir, no està molt clar, perquè la de català ha de tindre més contacte que la de castellà, per ficar-te un exemple tonto.
No, en el vostre cas suposo que el primer cicle d'ESO sí que hi ha, no? Més incidència d'aquells mestre tutor, del mestre que imparteix més àrees, no?
Sí, però és
ara més amunt ja.
Perquè nosaltres treballem d'aquesta forma, però clar. Si estàs parlant d'un primer de l'ESO normal, no.
Ja, no, sí, sí.
Exactament uno de cada matèria. En el nostre cas sí, perquè és un grup docent més reduït, ¿vale? Normal. Però si estàs parlant d'un nen de tercer o de quart de l'ESO, no. Clar, seria difícil de gestionar,
I vosaltres, Magda, que abans ho volia preguntar i m'ha marxat del cap, feu tota la docència presencial en tots els cursos? Sí,
sí. Sí, ara per ara ja se va decidir que se faria tot presencial, l'ESO, batxillerat i cicles formatius. Sí, la veritat.
I entrades i sortides són també tots junts o esglaonades?
Lo farem de forma esglaonada. Ja se van ficar en contacte amb l'empresa de transport per fer-lo d'una forma una miqueta més esglaonada. I després, a l'hora d'entrar al centre o de sortir, també s'han habilitat diferents entrades i diferents sortides per evitar precisament que se col·lapse l'entrada principal. Yeah. I el pati també, se fan diversos patis, i a l'hora d'entrar al menjador, exactament el mateix. S'intentarà fer poquet a poquet.
Molt bé, doncs esperem que tot aquest començament de curs sigui el més suau possible, perquè això ja ho tenim a tocar, i donar-vos les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, per haver-nos donat com una mica, jo penso, una tranquil·litat, no? Perquè sembla que està tot bastant controlat d'entrada, que sempre poden sortir imprevistos, que això ja ho veiem, que la vida ara la tenim així, d'haver d'anar improvisant a cada moment què es fa, què no es fa, però que entre tots, si tothom hi posa també una mica de la seva part, les coses també poden ser una mica més lleus. Perquè això també és una cosa que ara m'ha vingut al cap. El tema de les famílies, també han rebut instruccions les famílies? Bé. O només vosaltres no heu d'informar per res a les famílies?
Sí, s'ha d'informar i molt. La qüestió és que això ho hem hagut de gestionar molt a darrera hora. Nosaltres mateixos hem tancat... vam fer un primer pla provisional que el vàrem exposar públicament a la pàgina web durant tot l'estiu, ha estat exposat, però era provisional. El tancament definitiu l'hem fet aquest passat dimecres, dia 9, i llavors això ens ha quedat aquest marge de dijous i divendres i aquest cap de setmana que estem per poder fer la difusió. És importantíssim. Aquest curs no funcionarà si no estem tots allò molt d'acord amb el que fem i com ho fem, i com que hi ha moltes modificacions, això d'entrades i sortides, que ara deia la Magda, nosaltres també hem adaptat diferents entrades i diferents protocols d'entrada i sortida, la modificació d'horari que hem fet, també tot això s'ha d'explicar, però ho hem hagut d'explicar, ja dic, molt a darrera hora, perquè no hem pogut tancar fins ara, però vaja, allò, el marge de temps intentem fer suplir-lo amb intensitat de canals.
Sí que va arribar, si no recordo malament, la setmana passada, potser, o fa dues setmanes, si ho vols explicar tu, Judit.
Sí, exacte, us anava a comentar. Ha arribat una carta signada per l'Alba Vergés, la consellera de Salut, i també el Bargalló, el conseller d'Educació, no? on expliquen a les famílies doncs, totes aquestes mesures, no? I on també demanen aquest compromís de les famílies. I també hi anava un annex on expliquen molt bé doncs, tot aquest protocol, doncs, que els alumnes no poden venir a l'escola amb febre, que no poden venir amb símptomes. Aquesta és la responsabilitat de que les famílies juguen un paper molt important. ¿Vale? Per tant, és el que comentàvem ara una miqueta, que el compromís és de tots. No? I és important que les famílies siguin els primers, que prenguin mesures, que siguin prudents, no? Que evitin, si l'escola es pren una mesura, després sortim tots a fora, anem tots junts. Clar, vull dir, tot això, han de ser tots una miqueta conscients, no?, de que la situació és complexa i tots hi hem de posar el gra de sorra. I des del departament sí que va arribar aquesta carta i aquestes instruccions perquè féssim arribar a totes les famílies i, doncs, juntament, doncs, tal com deia el Jordi, no?, amb el pla d'obertura, amb les circulars que han fet arribar, intentem doncs, tenir les famílies al màxim d'informades per això, transmetre calma, seguretat i així doncs, que tothom estigui informat, perquè penso que la desinformació potser és no és gens aliada, no? I llavors, per anar bé s'ha de mantenir tothom molt informat i això és clau, la veritat.
Molt bé, doncs el Jordi em sembla que vol dir alguna cosa.
Sí, no, que això, que ens hem preocupat molt de comunicar instruccions, protocols, mesures, i penso que no, el que és més important és que dilluns tothom vingui amb entusiasme, amb confiança, i això és un temps gris que ens fa estar preocupats, que ens fa estar temerosos, que ens fa allò estar inquiets, intranquils, perquè això tot és molt, molt incert, però cal que això, que els cursos i l'escola la visquem d'aquesta manera. I això és el que intentarem a partir del dilluns a les 9 del matí.
La il·lusió no ens falta.
Sí, la veritat és que l'equip de mestres té ganes, eh? Tothom té moltes ganes de començar, de tornar a tenir els alumnes a les aules. Vull dir, i no només a la nostra gent, no? Parles amb companys, parles amb gent, no? Tothom està entusiasmat per dir, vinga, va, és un repte, l'assumirem i ens en sortirem. Aquest és el missatge. Sí, sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres per haver col·laborat en aquest programa i donar-nos tota aquesta informació i tranquil·litat per aquest nou curs que comenceu. Que tingueu molta sort.
Moltes gràcies. Gràcies. I bon dia.
Doncs bé, fins aquí acabem el programa L'Art d'Educar i us donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa el demà diumenge i el dimarts a les 8 del vespre, que es repetiran els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Boom, boom, boom.